Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui saludem a aquella gent que està treballant, se'n va a treballar, i com diria el Josep Maria Bax quan començava aquell històric Quis i Cosas a Radio Joventut, saludamos a los que a los del ayuntamiento y a los que están despiertos. Doncs això, els que estan desperts també, perquè hi ha molta gent que avui es llevarà al llit i allà s'hi quedarà, perquè a mig país aquestes coses rares del calendari és segona Pasqua, i a mig país dormint, hi ha un quart de país començant-se a llevar i un altre quart de país que està empancant. Però, en fi, per tots ells, sigueu benvinguts aquest dia 5 de juny del 2023, l'endemà de l'endemà que el Barça guanyés la Champions femenina per segona vegada a la història. Hi ha alguna cosa que separa l'equip femení del masculí, la proximitat i una mena d'empatia que amb el masculí cada vegada costa més de trobar. M'atreviria a dir que el femení ha estat el millor que li ha passat al club els últims anys. És el club blaugrana que estira dels altres equips europeus, qui està donant lliçons del lideratge, qui té jugadores que arrosseguen nenes i nens, jugadores que quan parlen expliquen coses, que celebren els títols amb el públic i que fins i tot les celebren cantant cançons en català com el Coti per Coti dels Tiets. Va tornar a recordar aquelles caravanes històriques del Barça masculí, en aquest cas camí d'Holanda, camí d'Eindhoven, i la sensació d'una modernor que es torna a instal·lar al club, i això és una gran notícia. Enmig de Villarejos, per cert, que el que vam saber que va dir l'altre dia Villarejo no és notícia? Quan parlem del Real Madrid i dels àrbitres, o Villarejo el fem cas només quan diu les coses positives i quan diu les negatives no? Quan diu que l'arbitratge a Madrid també estava putrefacte, això no és notícia? Bueno, que dèiem, enmig de Villarejos, de dubtes sobre el futur de l'estadi, sobre la Champions femenina, i esclar, la Lliga masculina, tant la Champions com la Lliga masculina emeten un somriure global. I aquí podem posar altres seccions del club que estan donant alegries permanents. La normalitat i la proximitat en què s'expressen les noies del Barça contrasta sovint amb el llenguatge masculí, molt més simple, sovint distant i bàsicament pla, però a la vegada lògicament temerós de no voler dir el que creuen, que el que realment creuen, per si de cas. Aitana Bonmatí, clara candidata a la pilota d'or d'aquest any, Alexia Putellas, Patrick Guijarro, que avui serà aquí al Món Arracú, i un sensat entrenador, van per una part del quadre, com diríem en el tennis, i tot el tema masculí va per l'altra banda del quadre. Com el Pamies escriu avui a La Vanguardia, la majoria de culers no saben dir de carrera l'onze habitual de l'equip femení, però sí, en canvi, la gent més jove, que ha generat un cordó umbilical amb elles i la seva manera de funcionament. Més enllà del desastre de la Federació Espanyola de Futbol amb l'organització de la Lliga, que és una competició que no interessa a ningú, que no tenia emoció, ni criteri, ni sobretot un calendari lògic, i que, en tot cas, interessen tres partits l'any, s'hi afegeix la UEFA, que situa a les 4 de la tarda la final de la Champions femenina. Per sort, però, l'equip, el club, el Barça femení, ens obre el camí cap a una competició més solidària, més tolerant, més jove, més moderna i, sobretot, més racional. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu de terra, que és dilluns, segona Pasqua, dilluns 5 de juny del 2023.
I avui es repetiran de nou les tempestes, començaran a partir de mig matí, afectaran sobretot les comarques interiors, el prelitoral i el Pirineu, amb suavitat ara i un migdia càlid com ahir.
Pel que fa al trànsit, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana, tenint en compte que és festiu a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, i llavors hem de destacar que només hi ha congestió a la C25 a Manresa, en aquest cas en sentit Girona, per un accident. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El Barça femení posa el punt i final a les celebracions de la segona Champions de la seva història amb un bany de multituds a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant unes 2.000 persones. L'equip de Jonathan Giraldez ja va rebre el suport de 10.000 aficionats abans d'ahir a Eindhoven, on va guanyar 3-2 al Wolfsburg, amb una remuntada espectacular en 3 minuts a la segona part, i ahir la festa va continuar al centre de la ciutat de Barcelona, on hi va ser tothom, inclosa la millor jugadora de la final, Patrick Guijarro, que aquest matí serà al Món a RAC1 cap a 11:15, després de marcar un doblet i liderar la victòria del Barça sobre el Wolfsburg, l'equip alemany. El Barça no anava a la plaça Sant Jaume, atenció, des de fa 20 anys. 20, quan l'equip de bàsquet va guanyar la primera Eurolliga. El president del govern català, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau, van rebre la delegació blaugrana al Palau de la Generalitat i a l'Ajuntament de la ciutat, i després tant les jugadores com Joan Laporta, desfermat i emocionat, i també l'entrenador, Jonathan Giraldez, van celebrar-ho amb l'afició des de la balconada de les dues institucions. Com dèiem, segurament el més destacat, Joan Laporta, però també la capitana del Barça, Alexia Putellas, i l'entrenador, Jonathan Giraldez.
President, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la Champions del femení ja la tornem a tenir aquí.
Veníem d'una final que ens va tocar una mica la moral, una mica com a la vida, no? Quan et donen un pal, tens dues opcions: quedar-te al terra, aixecar-te, seguir treballant. Així és el que va fer aquest equip.
Tenim el millor equip del món!
Entre tots els detalls d'aquesta festassa d'ahir a Barcelona del Barça femení a la Champions League, la Laia Coll.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya ja la tornem a tenir aquí, de la porta, i el discurs sentit de Giraldez per l'acollida de Catalunya i Barcelona van ser dels més aplaudits per les 2.000 persones, algunes arribades des d'Eindhoven, que es van reunir a la plaça Sant Jaume per aclamar les campiones. Després de la recepció oficial a la Generalitat i a l'Ajuntament, el moment més esperat, els parlaments als balcons. Les ulleres de sol i les veus de les jugadores delataven una celebració a l'alçada de la Champions la nit anterior. Giraldez, Mapi León, Pina, Lucy Brons i Laia Codina van portar la veu cantant.
Jo soy culé, jo soy culé.
Us la dediquem, us la devíem, i aquí la tenim.
Boti, 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 madridista, quiero boti.
Visca el Barça, el visca Catalunya.
Sí, 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 la Champions ja està aquí. Sí, 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 la Champions ja està aquí.
La festa va acabar amb un missatge clar de la capitana, d'Alexia Putellas. Ara toca la tercera.
Gràcies, Laia. Quan parlem d'aquestes celebracions, també van fer parlaments institucionals Pere Aragonès i Ada Colau, però com en el cas de Joan Laporta, un dels discursos més celebrats va ser el de la central aragonesa Mapi León. En aquest cas, perquè ella mateixa va admetre que la nit se li va allargar una mica més del compte, i jo juraria que el migdia també.
¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo... Así me gusta. Bueno, nada, yo solo quería deciros que sois la leche, sois la hostia, ¿qué coño? Perdón por los menores, lo siento. Y que lo he celebrado mucho y creo que se nota. Así que... ¡Claro, claro!
He de dir que la capacitat de fer el ridícul no és només masculina i de l'equip de futbol, també pot ser femenina, amb el gat que evidentment portava Mapi León. I del discurs més, diguem-ho, animat, el més emotiu, el va fer Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça. Recordem que és un entrenador que va néixer a Vigo, a Galícia, i que fa 10 anys que va arribar a Catalunya. Doncs bé, ahir s'hi va referir per agrair l'acollida rebuda.
I bé, la sensació que he tingut els últims anys i des de la rebuda, i a dia d'avui que puc estar aquí, fa sentir una persona molt orgullosa per poder liderar tot aquest grup de jugadores i també de staff. I bé, la setmana passada el fill que tinc va néixer a la ciutat de Barcelona, i estic molt orgullós de que pugui ser català.
I Giraldez, que també es va emocionar ahir al matí al Via Lliure de RAC1 amb el Bundó, va explicar que va arribar a treballar a la botiga del Barça poc després d'arribar a Catalunya fa 10 anys, i que guanyar la Champions és encara més especial perquè li pot dedicar la seva filla, que amb només 8 dies també va ser acollida de la seva mare a Eindhoven dissabte.
Ha sortit perfecte, perquè clar, ens ha donat aquest marge, no?, per poder decidir si la Laia es trobava bé i el tiet també, per poder anar-hi, i finalment, bueno, la Laia deia que estava perfecta, en perfectes condicions, i que volia anar. Per tant, si hagués nascut, jo crec, el dilluns, no hagués estat possible per un tema de marge.
És veritat que el gallec s'assembla molt al català, i ens agradaria que molts gallecs parlessin en català amb la facilitat que ho fa Jonathan Giraldez en només 10 anys vivint a Catalunya. Bravo, doncs, per Jonathan Giraldez, la celebració de les jugadores del Barça després de guanyar aquesta segona Champions de futbol omple avui totes les portades dels diaris, n'informa Albert Pedrol.
A Mundo Deportivo, Julio Salinas escriu que l'equip és la referència mundial, l'orgull del barcelonisme, i afegeix: com més equips pugin aquesta onada, més guanyarà el futbol femení. A l'esportiu, Clara Rodergas escriu que la Champions mereixia una bona celebració després de la bogeria d'Eindhoven i que les jugadores van allargar la felicitat davant de 2.000 culers a Sant Jaume. A l'esport, Joan Bahils escriu: sort que el futbol femení no interessa a Aràbia, i celebra cada moment, diu, els culers podran gaudir d'aquest equip meravellós. A l'Ara, Antoni Bassa celebra la importància de l'auge del futbol femení. Tota la vida miren com juguen els nois i ara són els nois els que fan d'espectadors. I el periòdico Josep Maria Fonalleres vaticina que per als culers joves el viatge amb autocar a Eindhoven el 2023 serà l'epifania, que per als més antics va ser desplaçar-se a Basilea el 1979, i creu que el femení és un retorn a les essències del futbol que estimem.
Gràcies, Albert Pedrol. I a Madrid, la segona Champions de les jugadores del Barça passa, dirien que bastant desapercebuda, n'informa Anna Alfonso.
El diari AS és l'únic que ho destaca amb un breu a la portada. Defineix la festa d'ahir com un bany de glòria a Barcelona, amb pàtria encimbellada i acumulant tots els elogis. El Marca hi dedica una pàgina a l'interior del diari, com en els vells temps, titula. També subratlla que el Barça tornés 20 anys després a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, aquell lloc mític, diu, on es van festejar títols històrics. A la premsa generalista de Madrid, El País parla de bany popular i institucional de les Blaugrana a la plaça Sant Jaume. Juan Irigoyen arriba a la conclusió que la clau de la victòria ha estat la nova estratègia física de l'equip, forjada després de cada patacada europea contra el Lió. La resta de diaris generalistes de Madrid obliden el Barça, no dediquen ni una sola línia a la celebració i se centren en l'adeu de Benzema.
Com dèiem, avui Patrick Guijarro serà el món a RAC1 cap a quarts de 12, que conversarem amb la MVP, la millor jugadora de la final d'Eindhoven. Per cert, que durant la celebració de la plaça Sant Jaume a Barcelona d'ahir, els Mossos van detenir un home de 30 anys acusat d'agredir sexualment una noia de 18 anys enmig de la festa. Segons avançava la periodista Anna Ponsí, la noia va alertar ràpidament els agents de seguretat catalans, que van treure el presumpte agressor d'entre la gentada, i després el van detenir. Però segurament molta gent ahir se'n va anar a dormir sense saber com ha acabat la primera divisió, perquè aquesta nit s'acaba la primera divisió, recordem-ho, abaixa la persiana amb el Valladolid, baixant a segona divisió, després d'empatar 0 a casa contra el Getafe, que de retruc ha aconseguit salvar-se. Per tant, l'equip que és propietat de Ronaldo Nazario acompanyarà l'Espanyol i l'Elx a la segona categoria del futbol espanyol, la segona. En canvi, s'han salvat l'Almeria, que va empatar 3 al camp de l'Espanyol amb un penal a l'última hora, el València, el Cádiz i el Celta. El Celta, que va guanyar 2-1 al Barça Balaïdos. Tot plegat en una última jornada de Lliga agònica que va deixar el Girona sense opcions de jugar a Europa, la Conference League la temporada que ve. Millor, els de Mitchell van perdre 2-1 al camp de l'Osasuna i seran els navarresos els que disputaran la tercera competició europea. Quan dic millor, ho dic, potser no em sap greu, per la gent de Girona que volia jugar a Europa aquesta pròxima temporada, però hi ha un sector important de la cúpula de l'equip gironí que prefereix més no jugar per un tema de calendari, per un tema de pressupost i d'esgotament, evidentment. Però anem a pams i comencem pel que va passar a Cornellà al Prat. L'exdavanter de l'Espanyol, ara l'Almeria, Adrián Embarba, va aprofitar un penal quan quedaven 5 minuts pel final del partit per empatar 3 i salvar els andalusos agònicament del descens a segona. Abans, pels blanquiblaus, havien marcat Javi Puado, Pierre Gabriel i Luca Coloeso. Però, a banda del resultat, el partit es va marcar per les protestes dels seguidors les protestes dels seguidors i del club pels arbitratges rebuts aquesta temporada, en especial els últims partits. Es va muntar una manifestació abans del maig, es van desplegar pancartes en contra de la Lliga, també de la Junta Directiva, en què demanaven la dimissió de Chen Yancheng. A més, els jugadors no van disputar el primer minut del partit i el joc es va haver d'aturar un parell de cops perquè part de l'afició de l'Espanyol va llançar al camp pilotes de tennis i de platja. Informa Joan Camí.
L'Espanyol va tancar la temporada amb un empat a la gespa i força incidents a la graderia i a les rodalies de l'estadi. Per començar, la manifestació convocada per part dels grups d'animació davant l'estàtua de l'afició fora de l'estadi contra la federació pels últims arbitratges, el president del club, Chen Yancheng, i el director esportiu, Domingo Catoira. Els aficionats de l'Espanyol van mostrar pancartes també en contra de Tebas, Roures i la Lliga Espanyola. Tota l'afició va acudir a Cornellà amb indumentària de color negre per protestar contra aquestes decisions. Després, a l'estadi, abans del partit, el els jugadors també van entrar al terreny de joc amb samarretes negres, en sintonia amb l'afició, abans de viure un dels moments històrics de l'RCD Stadium. No es va jugar el primer minut de l'Espanyol Almeria. Els blanquiblaus consideren que les actuacions arbitrals l'han perjudicat durant la temporada i creien que d'aquesta manera la repercussió seria major. Durant el partit va haver-hi llançament de pilotes de tennis i també de platja que van obligar a aturar-lo durant uns minuts. Es van multiplicar els càntics contra la directiva i tot va acabar amb una escridassada cap als jugadors al final del partit.
Gràcies, Joan. Escoltem el comentari que signa el narrador de l'Espanyol juga a RAC1, Edu de Valle.
La nit en què l'Espanyol s'acomiadava de la primera divisió, veurem fins quan, va tenir sentiments contraposats. A la gespa, presència d'alguns nanos i gol de Coleoixo, bona notícia. En canvi, el regust a alguns comiats deixen mal cos, ovació a un darder substituït i emocionat. Que el capità marxés, i tindrà moltes oportunitats per fer-ho, seria la pitjor manera de començar la temporada del retorn a l'elit. Al davant, l'Almeria va jugar amb foc durant molts minuts. Per moments no semblava que els de Rubi s'hi juguessin la vida. Van acabar salvant-se gairebé per inèrcia. La majoria de l'afició blanquiloba va fer un exercici de dignitat, protestant per una causa justa. Una protesta que, per desgràcia, no servirà de res. Una minoria, la de sempre, va tornar a entelar la nit, esquitxant amb tins racistes la necessària crítica al propietari. Ara s'obre un estiu futbolístic clau per l'Espanyol, potser el més important de la història del club, perquè per pujar en un any s'ha de fer una gestió molt precisa, gairebé quirúrgica. Qualsevol errada tindria una conseqüència nefasta.
Mentrestant, el Girona va perdre 2-1 al camp de l'Osasuna i finalment s'ha quedat a les portes d'Europa, de la Conference League. Els de Mitchell han acabat la temporada desens a la classificació, el número 10, i d'aquesta manera posen el punt final a una temporada brillant. El primer des del retorn del Girona a la màxima categoria del futbol espanyol. Va segellar la permanència ja fa diverses jornades i s'ha quedat a dos gols de jugar a Europa. Enviat especial de RAC1 a Pamplona, Miquel Agut.
El somni no es va transformar en realitat i Europa continuarà sent un territori desconegut per un Girona que, tot i el disgust d'ahir, ha signat una gran temporada. Desè, salvat fa setmanes i amb opcions europees fins al final i cinquè màxim golejador. Mitchell, que s'ha quedat a una victòria d'aconseguir la millor puntuació històrica del club a primera, enviava aquest missatge a l'afició.
Decirle sobre todo a la afición que el año que viene les prometemos que daremos un paso más, que seguiremos creciendo y que el club podrán sentirse orgulloso de cómo trabajamos.
La pilota és ara als peus del director esportiu, Quique Cárcel, amb qui Mitchell té màxima confiança.
Lo que sí estoy seguro es que Quique va a hacer un plantillón, igual que este año. Y para mí me da mucha tranquilidad y me da mucha confianza. Porque él, ya os lo he dicho muchas veces, es el que hace que todos los estamentos del club, todas las áreas, estén enlazadas y tengan una buena comunicación. Es el principal artífice de todo esto y seguro que va a hacer un plantillón porque sabe lo que yo necesito, sabe lo que yo quiero y está muy identificado con nuestra idea.
La plantilla celebrarà avui un dinar de comiat i començarà les vacances fins a primers de juliol.
Escoltem el comentari que signa el director del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Estaràs content, Basté, que la Rafaleta no ha arribat finalment a bon port i s'ha quedat parada l'última jornada i la Conference League haurà d'esperar. Haguéssim signat el mes d'agost de l'any passat haver arribat a la jornada 38 amb opcions de jugar a Europa i salvats des de fa setmanes. I a més amb un joc agraït de veure, amb una proposta propositiva que sempre suma i una idea de futbol que enganxa l'afició i porta una comunió amb l'equip necessària per pensar en fites encara més altes. El repte la temporada que ve ja no és aconseguir la permanència, que també, sinó convertir l'estada primera en una normalitat, en una rutina, en una imatge que no s'opti sinó que sigui considerada com un fet quotidià. Quique Cárcel, l'arquitecte d'aquest projecte, gaudeix, a més, aquesta temporada d'un temps extra per preparar la següent. Acostumat a no saber quina categoria jugarà l'equip fins pràcticament l'inici de la nova lliga, agrairà poder treballar amb una mica més de marge. Girona és de primera, i l'equip també. I com tu volies, Basté, sense Europa.
Ah, perdó, perquè havien... Però és que és una... Fé, ja repeteixo que hi ha molta gent a la cúpula de l'equip que prefereix, del club que prefereix que aquest competició europea és la Conference League. Tampoc estem parlant de jugar la Champions. Una, segona, que és el primer any que l'equip consolida el seu lloc a la primera divisió i que hi haurà temps per reforçar l'equip per anar a Europa i que moltes vegades jugar a Europa no et garanteix una gran temporada, ans al contrari. Molts equips que el primer any han pujat a primera s'han mantingut un equip a primera i segurament han jugat a Europa han tingut molts problemes si és que han aconseguit mantenir la categoria, per exemple. En fi, que ja en parlarem. El Barça, mentre estava a perdre dos, que et perdonin els seguidors del Girona que no pensen d'aquesta manera, però, en fi, el Barça va perdre 2-1 al camp del Celta. Balaïda és un resultat intranscendent pels de Xavi, però que, d'altra banda, va servir als gallecs per salvar-se. El Barça acaba la Lliga amb 88 punts, atenció, eh? El Barça ha acabat a 10 punts del Real Madrid. Poca broma, eh? A 10 punts del Real Madrid. I en gol d'Ansu Fati, amb el cap i després una assistència d'Ousmane Dembélé. Enviada especial de RAC1 a Vigo, Marta Ramon.
Malgrat no jugar-s'hi res, el Barça va competir a Vigo davant d'un Celta que, a partir de la màgia de Gabri Veiga, l'heroi de la nit, amb un doblet espectacular, va imposar la seva necessitat de supervivència. Ansu Fati va posar-hi emoció al tram final amb un bon gol, però res va impedir la festa a Balaïdos. Un cop baixada oficialment la persiana de la temporada, tots els esforços se centraran ara en poder millorar l'equip a l'espera de la decisió de Messi i la resposta de la Lliga. Per Xavi, aquesta setmana és clau.
Creo que es semana clave para planificar y para saber si podemos reforzarnos o en qué escenario vamos a poder reforzarnos.
Ter Stegen, titular i deixant a la banqueta Iñaki Peña fins a la segona part, va acabar decebut per quedar-se sense batre el rècord de Liaño. L'equip vola cap a Tòquio a jugar l'amistós contra el Vissel Kobe d'Iniesta i de ben segur Xavi estarà molt pendent del mòbil.
Escoltem el comentari que signa el periodista del diari Asi, col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
Que el Barça hagi guanyat aquesta lliga suposa un dels èxits més transcendentals en la història moderna d'aquest club. Només amb els anys valorarem la importància d'un títol que era obligatori. Pensar en el paisatge que podia quedar sent segons o tercers fa fredat. Aquest club, si una cosa no té, és paciència. I aquí Xavi ha complert amb nota. Només hi havia una opció: guanyar. I s'ha guanyat sobrat, cosa que ha comportat una gestió de la plantilla paradoxal. Per una vegada es podia aprofitar que el camí feia baixada i donar bola als que no han tingut minuts i han de construir un futur incert. La gestió dels últims partits s'ha fet més pensant en posar el llaç d'aquest curs que en el futur. Mínima presència dels joves, mala praxi de Ter Stegen prioritzant els seus rècords per davant de l'interès col·lectiu, tio, que has de ser el capità, i com a bona notícia el fet que Ansu es mereix un vot de confiança. Els altres, i ja sabeu qui són, han quedat retratats.
I a banda dels tres catalans i del Valladolid, que va baixar després de empatar 0 contra el Getafe, ahir també es van jugar tota la resta de partits. Betis 1, València 1, va ser l'últim partit de Joaquín com a professional enmig de l'ovació del Benito Villamarín i de tota la seva afició. Elx 1, Cádiz 1, Villarreal 2, Atlètic de Madrid 2, Real Societat 2, Sevilla 1 i Mallorca 3, Rayo Vallecano 0. I també Real Madrid 1, Atlètic de Bilbao 1, en el que va ser l'últim partit de Karim Benzema com a jugador del Real Madrid després que ahir el club anunciés per sorpresa que el francès no continuarà la temporada que ve. Han arribat a un acord per rescindir el contracte i tot apunta que Benzema marxarà a l'Aràbia Saudita. El francès toca el 2 com una llegenda del club blanc després de 14 temporades, 700 partits, 25 títols, entre quals 5 Champions i 4 Lligues. Abans d'ahir el Madrid també va anunciar les sortides de Marco Asensio, Mariano i el que probablement ha estat el pitjor fitxatge de la història de l'equip blanc, conjuntament amb Kaká, com és Hazard. I qui també marxa és Mateu Lahoz, que ahir va xiular l'últim partit com a àrbitre professional després de 15 temporades a primera, prop de 300 partits i una carrera que l'ha convertit en un dels àrbitres més emblemàtics i alhora polèmics del futbol espanyol. En parlarem a la tertúlia esportiva amb Segurola, Pallàs i Rico. El dia que s'estrena el segon episodi de la docusèrie Super García, Movistar Plus, al món a RAC1 avui parlarem amb el seu gran protagonista, el periodista José María García, referent de la ràdio esportiva espanyola als anys 80 i 90. La sèrie documental gira entorn de la seva figura i trajectòria, però en aquest segon capítol se centra en la guerra que mantenia amb l'altre gran periodista esportiu de l'època a Espanya, José Ramón de la Morena. Així el definia llavors José María García.
Un muchachuelo desconocido totalmente en esta profesión, un jovencito imberbe. ¿Cómo comienza el programa del Imperio Prisa?
Avui a partir de 10:15 parlarem amb el mític Super García, José María García, d'aquella guerra de la Morena, després que la setmana passada, recordeu, vam parlar aquí al món a RAC1 amb l'altre, amb José Ramón de la Morena. Doncs avui li toca el torn a José María García. Parlem d'anècdotes de l'època, però també de la relació que mantenen l'un i l'altre actualment i de més qüestions, com la seva pèssima relació amb Florentino Pérez, el cas Vinícius o la polèmica dels pagaments del Barça a José María Enríquez Negreira. Cap a 10:15, José María García, avui al món a RAC1. Avui és festiu a molts municipis de Catalunya. No és la segona Pasqua, la segona Pasqua va ser el mes de maig. Avui és el dia que correspon a la segona Pasqua. I es passa avui perquè el cap de setmana llarg no coincidís, recordeu, amb les eleccions municipals. Per tant, avui és segona Pasqua. No, avui fem el festiu que correspon a la segona Pasqua. Sí, sí, com sigui, avui és festiu a moltes localitats del país, sobretot poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també és festa a zones de l'Empordà, del Gironès, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, de la Cerdanya o del Baix Ebre. Repassem la llista de llocs on avui fan festa. perquè ho tingueu clar. Barcelona-Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, El Prat de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Torrelles de Llobregat, Viladecans, Abrera, Castellví de Rosanes, Mataró, Montgat, Teià, Alella al Masnou, Llívia, Campllong, Cassà de la Selva, L'Escala, Monells, Cruïlla, Sant Sadurní de l'Heura, Mont-ras, Palafrugell, La Pera, Aguilar, Ivars d'Urgell, El Terròs, La Selva del Camp i Tortosa. Per això estarem pendents avui de l'operació tornada d'aquest dia festiu que comença al migdia. A hores d'ara hi ha tranquil·litat absoluta a la xarxa viària. El Servei Català de Trànsit preveu que entre les 12 del migdia i la mitjanit arribin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 cotxes. Això després que ahir ja fos un dia de molta mobilitat a les carreteres catalanes, sobretot per la disputa del Gran Premi de Fórmula 1 que es feia a Montmeló. Per tot plegat, trànsit a punt dispositiu especial amb l'objectiu d'evitar grans cues a les grans vies de Catalunya, com l'AP7, la C32 o la B23. Faig atenció perquè aviat pot pujar el preu de la benzina. Per què? Doncs perquè l'Aràbia Saudita ha anunciat aquesta nit una retallada sorpresa de la producció de petroli. A partir d'aquí un mes, l'1 de juliol, produirà 1 milió de barrils menys cada dia. Amb aquesta retallada, la més gran que fa el país els últims 2 anys, pretén situar el barril una altra vegada per sobre dels 80 euros, que és el preu que, segons el Fons Monetari Internacional, l'Aràbia Saudita necessita per estabilitzar els seus comptes. Avui comença una setmana decisiva per les esquerres. Divendres acaba el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 23 de juliol i encara no hi ha acord entre Sumar i Podem per anar junts. Des de les esquerres tothom coincideix que la Unió és obligatòria per evitar un govern de dretes. I els sondejos publiquen avui diversos diaris apunten justament cap a aquesta direcció. El diari El País fa l'exercici de calcular el resultat amb la Unió de Sumar i de Podem i amb els dos espais presentant-se per separat. I la conclusió és que si no van junts, el PP i Vox sumaran majoria absoluta i podran governar. Per contra, si les esquerres anessin juntes, la dreta i la ultradreta no podrien arribar-li, no podrien rebassar-li la Moncloa a Pedro Sánchez. Si anem al detall, el que indiquen tots els escenaris és que el PP guanyaria les eleccions i que s'enfilaria entre els 131 o 132 diputats. S'imposaria clarament el PSOE, que baixaria i oscil·laria entre els 107 i els 111 escons. Però la clau seria el tercer. Si les esquerres no s'ajunten, Vox mantindria bona part de la seva representació actual, 45 diputats, i Sumar en quedaria en 22 més 3 de Podem. Per contra, si Poder i Sumar anessin junts, Sumar ocuparia la tercera plaça en 41 diputats i Vox en baixaria fins als 38. Per contra, entre el PSOE i el PP hi hauria poca diferència en el resultat segons si Sumar i Podem pactessin o no. El motiu és que Sumar i Vox es disputarien el darrer diputat en discòrdia a moltes circunscripcions d'Espanya. Si les esquerres anessin plegades, podrien superar Vox en alguns d'aquests territoris i quedar-se el diputat en joc amb els ultras. A més d'aquestes dades, el periòdico fa un altre sondeig en què posa per separat Sumar i Podem i que també situa el PP i Vox a les portes de la majoria absoluta. Però, a banda, és interessant perquè porta els resultats a Catalunya. Esquerra perdria pitjornada i es quedaria frec a frec amb Junts per Catalunya. Els dos partits estarien entre els 8 i els 9 escons, de manera que Junts es mantindria i Esquerra baixaria. El PSC seria el partit més votat. De fet, els socialistes pescarien el 17% dels votants d'Esquerra en un escenari molt polaritzat entre els blocs de dreta i d'esquerra. En parlem avui en temps de tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera i avui amb Pablo Iglesias, que serà per primera vegada en aquest estudi d'aquí de Barcelona, del món a RAC1. En tot cas, totes les enquestes són de moment suposicions perquè no sabem si Sumar i Podem aniran de bracet o no a les eleccions del 23 de juliol. Avui el més calent és encara a l'Aigüera i és per això que van sortint més i més i més i més veus que demanen l'acord d'una vegada per totes. Entre elles la del coordinador general d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, que hi va comparèixer davant la coordinadora del partit per explicar que renuncia a ser candidat a les eleccions espanyoles en un intent per facilitar també la Unió. Alberto Garzón demana unir forces per aturar l'onada reaccionària que afecta Europa en general per la dreta. Des de Madrid, Roger Perciba.
Amb 37 anys, Alberto Garzón diu que fa un pas al costat per donar pas a cares noves a les llistes de Sumar i perquè diu que la renovació és necessària en democràcia. Amb el seu gest, Garzón envia un missatge a les líders de Podem que ara mateix negocien amb Yolanda Díaz la seva integració a les llistes del nou partit i aquest és precisament un dels punts calents de les converses. Per Garzón, l'acord és necessari i va més enllà dels interessos personals.
Aprovecho por ello también para hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntas dentro del proyecto de Sumar. La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo, nos obligan a actuar de una manera audaz, creativa, responsable y generosa. No hay ni un minuto que perder.
Per Alberto Garzón, la unitat de les esquerres és l'única manera de combatre l'avenç de l'extrema dreta que sosté principis contraris a la democràcia i als drets humans.
I el PP, empès pels resultats del 28 de maig, diu que farà una campanya electoral basada en la moderació. En parlava la secretària general del PP, Cuca Gamarra.
Esta sobredosis de confrontación, de agresividad, de insulto, de descalificación en la que ha entrado el presidente Sánchez y con ello el Partido Socialista, se va a encontrar un frontón. El frontón del Partido Popular, que va a hacer una campaña tranquila, una campaña serena, una campaña moderada.
Mentrestant, els partits catalans també van perfilant les seves candidatures. L'alcaldessa en funcions de Girona, Marta Madrenas, serà la cap de llista de Junts pel 23 de juliol per les comarques gironines. Com que no s'ha presentat ningú més per encapçalar la llista, Madrenas se saltarà a les primàries, igual que Barcelona, Míriam Nogueras. Tampoc no té rival després que Jaume Giró fes un pas enrere. Madrenas era una de les figures que prenia força per substituir Laura Borràs com a presidenta del Parlament, però amb aquest moviment aplana el camí a l'alcaldessa de Vic en funcions Anna R. de cara a assumir aquest càrrec. A Lleida i a Tarragona, on sí que hi ha més d'un candidat, Junts ja ha decidit que hi haurà primàries. Des d'avui fins dijous els candidats poden fer campanya entre els militants i el divendres que ve hi haurà l'elecció definitiva dels caps de llista. Ara que està, que l'extrema dreta ha entrat en molts més ajuntaments catalans i amb les eleccions del 23J a l'horitzó, en què els pactes entre el PP i Vox estaran a l'ordre del dia, avui ens volem fixar en com han entrat els governs, els partits de l'ultradreta a altres punts del món, quines iniciatives han impulsat i com han retrocedit les polítiques, sobretot en l'àmbit social, quan l'extrema dreta ha arribat al govern, sigui sola o en coalicions. A França, aquesta setmana, es compleix la meitat de mandat de les alcaldies que van començar fa 3 anys. Recordem que allà els mandats municipals són de 6. Unes eleccions en què l'extrema dreta va assolir el poder d'una de les institucions més importants de la Catalunya del Nord. És l'Ajuntament de Perpinyà, que està governat pel Reagrupament Nacional de Marine Le Pen des del juny del 2020. Perpinyà és ara mateix l'única ciutat de més de 100.000 habitants en territori d'administració francesa que es troba en aquesta situació. Tot i això, a França no són pocs els petits pobles amb alcaldes del Reagrupament Nacional. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
Amb un discurs clarament populista, molts dels alcaldes del Reagrupament Nacional han arribat al poder amb propostes que estaven fora del seu àmbit de competència o que eren poc realistes, un fet que s'ha traduït en moltes ocasions en promeses incomplides. És el cas de la reducció d'impostos locals, una proposta que apareix pràcticament a tots els programes electorals de l'extrema dreta i que poques vegades s'acaba aplicant. D'exemples n'hi ha molts, però només per destacar-ne alguns, el candidat alcalde d'un poble de la Bretanya proposava eliminar les ajudes als menors estrangers no acompanyats, una política que no depèn dels municipis. O l'alcalde Denan Beaumont, un dels feus de Marine Le Pen, va aprovar un decret que prohibia demanar almoina al carrer, que després la justícia va anul·lar. El mateix alcalde, per cert, ha aprovat una carta per declarar la ciutat municipi sense immigrants.
Gràcies, Laia. A Itàlia, la ultradreta va fer un pas més i va arribar al govern després que el partit Germans d'Itàlia, de Giorgia Meloni, guanyés les eleccions anticipades el setembre passat. A més, ho va fer Meloni pactant amb la Força Itàlia de Silvio Berlusconi i la Lega del també polític ultra Matteo Salvini. Un mandat que ha començat amb dues línies d'actuació ben diferents. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
Durant els gairebé 8 mesos que porta el poder, Meloni ha mantingut dues línies molt diferents. A nivell econòmic i en qüestions de política exterior, ha seguit el camí mantingut pel seu predecessor Mario Draghi. En canvi, en política interna, sí que ha començat a aplicar mesures altament ideològiques. El primer que va ser anomenar un admirador de Mussolini com a president del Senat. Després ha posat traves a les ONGs que rescaten migrants al Mediterrani o està fent una gran defensa de la família tradicional, per exemple, impedint que les parelles homosexuals registrin els seus fills als ajuntaments. La seva última polèmica ha estat intervenir la televisió pública per augmentar la presència de la dreta a la cultura italiana.
on també va arribar el govern a l'extrema dreta, és el Brasil. Durant anys va estar centralitzat en la polèmica Jair Bolsonaro, a qui al principi molts consideraven només un diputat federal estrafolari per les seves postures radicals. Però a finals del 2017, amb un discurs anticorrupció i de recuperar valors de la moralitat, va arribar a la presidència del Brasil, un càrrec que va perdre fa pocs mesos a favor de Lula, però que va acabar amb un assalt als tres poders del país per part dels seus seguidors, recordem-ho. Corresponsal de RAC1 a Brasil, Pau Ramírez.
En els seus 4 anys com a president, Bolsonaro va intentar desfer la majoria de polítiques socials fetes durant els últims 14 anys, imposar unes polítiques ultraconservadores, però va topar-se amb el president de la Càmera de Diputats, que molts cops va ralentir i boicotejar els projectes del govern, i després amb la Cort Suprema, que va anul·lar diverses lleis. A nivell general, el govern Bolsonaro va fer una forta defensa de la família i valors conservadors, va facilitar l'accés a les armes de la població, va permetre un gran augment de la deforestació a l'Amazònia i la destrucció de reserves indígenes, i sobretot va quedar marcat per la seva nula gestió durant la pandèmia, negant-se inclús a vacunar-se. A nivell internacional, Brasil va quedar aïllat per voluntat pròpia de la majoria d'organismes i blocs internacionals.
Un cas similar al de Bolsonaro és el de Donald Trump als Estats Units. Actualment l'extrema dreta té representació política al Congrés nord-americà i ho fa dins de l'ala més conservadora del Partit Republicà, que va recuperar la majoria de la Cambra de Representants a les eleccions legislatives d'aquest passat novembre. El discurs polaritzant de Donald Trump i les seves idees radicals van evitar que guanyés la reelecció ara fa 3 anys, però el fenomen del trumpisme continua molt present a la societat nord-americana. Corresponsal de RAC1 a Washington, Vanessa Iaclish.
El president Donald Trump va fer créixer el populisme a la seva arribada al govern, guanyant-se la confiança dels indecisos, dels conservadors i dels més radicals d'extrema dreta, estenent la promesa del fer Amèrica gran de nou amb gran impacte electoral. I ja des de la Casa Blanca, defensant el patriotisme, les armes, la lluita contra l'avortament i la immigració, impulsant polítiques econòmiques proteccionistes i refredant les relacions exteriors amb països democràtics. La polarització del seu discurs va evitar tant la seva reelecció com la majoria republicana del Congrés, derivant en el violent assalt al Capitoli.
I fem una última parada un altre cop a Europa, perquè els països nòrdics també han fet un gir cap a la dreta en les últimes convocatòries electorals. A Finlàndia, el bloc conservador està en negociacions per formar govern amb l'extrema dreta, i a Suècia, el partit de l'ultradreta, que va ser la segona força més votada, dona suport al govern a canvi que s'apliquin les seves polítiques de migració. Corresponsal de RAC1 als països nòrdics, Marta Casagolda.
Demòcrates de Suècia és el partit d'extrema dreta que dona suport al govern suec i li ha posat com a condició que freni la política de portes obertes als estrangers que sempre ha tingut Suècia, on hi ha 10 milions d'habitants i un 20% són nascuts fora del país. El partit d'extrema dreta sempre ha tingut un discurs contrari a la immigració i l'ha vinculat directament amb l'augment de la delinqüència armada al país. Ara ja han fet campanyes per frenar l'arribada d'immigrants, han establert un salari mínim per acceptar treballadors estrangers i estan fent un cens per detectar als ciutadans irregulars. I a Finlàndia les converses per formar govern estan encallades. L'extrema dreta proposa limitar la immigració de fora de la Unió Europea, però els conservadors consideren que el país necessita mà d'obra estrangera per garantir la productivitat i l'estat del benestar.
Per cert, que a Varsovia, més de 100.000 persones s'han manifestat contra el govern ultraconservador de Polònia. La marxa l'ha convocat el principal partit de l'oposició, liderat per Donald Tusk, exprimer ministre i expresident del Consell Europeu, i s'hi han sumat la resta de grups opositors. La mobilització arriba a 5 mesos de les eleccions a Polònia i una setmana després que s'aprovés l'anomenada llei Tusk, que és una llei que l'oposició tem que serveixi per aplanar el camí de l'actual partit a l'govern. Barcelona en Comú demana a la Junta Electoral que torni a comptar els vots de les eleccions municipals. El partit ha presentat un recurs perquè han detectat, diuen, errors materials a l'acte d'escrutini que es va fer divendres passat. També demanen que revisi l'obertura dels vots nuls. Tot plegat després que el recompte de divendres confirmés la segona posició del PSC de Jaume Collboni a la ciutat de Barcelona. Diumenge passat, la diferència entre el PSC i els comuns era de 141 vots. El recompte de divendres va eixamplar la distància fins als 342, una xifra més alta però encara molt estreta, i amb el desè regidor i la segona plaça en joc. És per això que l'equip d'Ada Colau encara no es dona per vençut. Concretament li grinyolen 150 vots d'una mesa de Ciutat Vella que diumenge passat es van atorgar a Ciutadans, però ella manté que són pel seu partit. En qualsevol cas, el recurs no és una impugnació ni farà canviar la data del ple de Constitució, que serà el pròxim dia 17. Mentrestant, a Roses, a l'Alt Empordà, el PSC, Junts i Gent del Poble han arribat a un acord per desbancar Esquerra Republicana. Els republicans havien guanyat les eleccions en 4 regidors, però tenien els socialistes trepitjant-los els talons també amb 4. La majoria absoluta a Roses se situa als 9, per tant, per governar, sumaran els 4 del PSC amb els 3 de Junts i els 2 de Gent del Poble. El pacte que han arribat inclou partir-se l'alcaldia entre les dues formacions més votades. El PSC ho farà els tres primers anys de mandat i Junts per Catalunya governarà l'últim. 22 minuts i clavem les 9 en punt del matí. Avui en temps de tertúlia repetim amb Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera i Miquel Samper. Parlarem de les eleccions del 23 de juliol, del resultat de les eleccions del 28 de maig, del Barça femení i també del Dia Mundial del Medi Ambient. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui se centra en lluitar contra la contaminació pels plàstics.
Sí, perquè és un dels problemes que tenim des de fa anys, perquè el plàstic ens ha portat molta comoditat, moltes solucions, per tant l'hem anat arrossegant i ara mateix doncs, aquests plàstics cada cop van més a parar dins del mar, dels oceans i s'han convertit en un autèntic problema. Per tant, la crida d'avui és bàsicament perquè els ciutadans agafin consciència, però també les empreses i els governs, perquè si les persones a casa intentem a poc anar posant el nostre granet de sorra, però anem al supermercat i està ple de plàstics, doncs això és un problema, per tant necessitem un acord que sigui ambiciós per part de tots. Què podem trobar? Altres materials alternatius que puguin fer aquesta funció del plàstic, per exemple, que siguin materials biodegradables o també consumir aliments, per exemple, que no necessitin estar envasats tant temps amb aquests plàstics. Perquè ens fem una idea, a tot el món es compren 1 milió d'ampolles de plàstic cada minut. 1 milió d'ampolles de plàstic, eh? I 5 bilions de bosses de plàstic s'utilitzen cada minut. I perquè ens fem una idea també, quan triga a desfer-se una bossa de plàstic? 150 anys a desintegrar-se totalment. I una ampolla d'aquestes de litre que podem comprar qualsevol dia al supermercat, 450 anys per desfer-se.
Bueno, ja podràs a fer.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Avui tornem a estar mirant el cel perquè repetiran les tempestes a partir de mig matí, Mònica.
Sí, ha sigut la dinàmica de tot el cap de setmana i avui una altra vegada. A partir de mig matí aquestes primeres tempestes, bàsicament al prelitoral i al Pirineu, i després s'estendran també cap al prepirineu a la Catalunya central. En qualsevol cas poden descarregar amb força, amb tempesta i també amb calamarsa. On és menys probable aquesta pluja? Doncs a la línia de la costa i tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, amb suavitat ara i ambient càlid al migdia, però sense extrems. Estem tenint un principi de juny amb una calor molt controlada i molt moderada, entre els 24 i els 27 graus al centre del dia i 21 graus ara mateix a Barcelona, 19 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona i a Berga i 19 a Badalona. Demà matí de més clarianes i d'algunes boires i tempestes de tarda que repetiran a les comarques del nord i sembla que aquesta situació de ruixats també repetirà dimecres, dijous pràcticament sense pluja i divendres i el cap de setmana pugen els termòmetres.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
19 minuts i les 9, Apple presentarà avui unes ulleres de realitat ampliada a la seva conferència anual al parc de Cupertino, Califòrnia. Llegim avui a La Vanguardia que es diran Reality Pro i barrejaran realitat augmentada amb realitat virtual. Es tractaria de l'anunci més gran de la companyia des de la presentació de l'Apple Watch ara fa 8 anys. Podrien costar més de $3,000 i inclouran els productes habituals de tots els aparells de la marca, com aplicacions, videotrucades, videojocs, pel·lícules, música, etc. La conferència també servirà per presentar el nou sistema operatiu d'Apple, que és l'iOS 17, que tot apunta que arribarà aquest setembre als dispositius de la marca. 18 minuts i les 9. L'empresari Javier de la Rosa va donar una llista negra a José Manuel Villarejo amb els noms de diverses personalitats vinculades amb el procés a qui considerava que qualia investigar amb l'Operació Catalunya. Segons explica el Món.cat, de la Rosa va cobrar, per exemple, per donar a l'excomissari, entre d'altres, els noms de David Madí, Miquel Roca, advocat en aquella època, entre d'altres, a l'infanta Cristina, i també Sol d'Orella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners. Es tracta d'una segona llista, a banda de la que ja havia fet l'exlíder del PP Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i que incluïa noms com Artur Mas, la família Pujol, l'exconseller Jaume Giró, l'expresident del Barça Sandro Rosell i empresaris com la família Sumarroca. Cap d'aquelles acusacions van tenir recorregut als jutjats. Per cert, encara sobre Villarejo, en la seva última declaració en el marc de la causa iniciada per Sandro Rosell aquest divendres, l'excomissari va reconèixer que havia investigat el Barça i va deixar caure un detall que no és menor. Va assegurar que havia aturat la seva investigació perquè era un tema de futbol i un embolic d'àrbitres, literal, que també esquitxava el Real Madrid. L'àudio de la declaració el publicava el digital Crónica Libre.
hago constar que es un tema de fútbol, incluso ya menciono algo de lío de árbitro y tal, pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a alguien no le interesó seguir en esa línea.
A alguien no le interesó seguir en esa línia, diu Villarejo, que també va assegurar que informava a l'aleshores president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy. El que diu Villarejo és tot divisible. Tot divisible. I és com el... és com el comodí de les cartes, de la baralla de cartes, que quan ens interessa el fem servir i quan no ens interessa el fem servir als altres. Però la realitat és que va dir el que va dir, que és que a algú no li interessó seguir esa línia vinculada amb la investigació dels arbitratges i del Real Madrid. Meravellosa notícia, presenten un fàrmac capaç de reduir a la meitat de la mortalitat d'un tipus de càncer de pulmó, concretament el provocat per tumors que tenen alterada la proteïna EGFR. Aquesta mutació passa en aproximadament un de cada cinc casos de càncer de pulmó a Europa i és la més comuna entre les persones que tenen malaltia però no són fumadores. Quan els pacients amb aquesta variant se sotmeten a tractament després que se'ls hagi extirpat el tumor, la mortalitat es redueix a la meitat. És un avenç molt important perquè el càncer de pulmó és dur. Cada any moren 1.800.000 persones a tot el món per aquesta malaltia. Barcelona deixa enrere 15 dies en què el sector turístic s'ha fet d'or. Els grans esdeveniments d'aquestes dates, com el Primavera Sound o els quatre concerts de Coldplay, han omplert hotels i apartaments turístics de la capital catalana fins al capdamunt. I si això li sumem el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, amb prop de 300.000 persones més durant el cap de setmana, fa que molts dels establiments hagin estat plens fins a la bandera durant bona part d'aquests 15 dies. Informa Marina Arbós.
El sector turístic confirma que han penjat el cartell de complet amb unes xifres d'ocupació del 100%, almenys en apartaments turístics. Tot i que ja som en temporada alta, el president d'Apertur, Quique Alcántara, assegura a RAC1 que fan una lectura molt positiva de les xifres i que el fet que s'hagin concentrat grans esdeveniments a Barcelona i Rodalies han ajudat a omplir del tot.
La veritat és que els apartaments han estat plens de gom a gom i hem penjat el cartell de complet, s'ha omplert tot, però sobretot el gran impacte ha sigut en el preu mig. El que fan aquests esdeveniments és que realment la gent pagui un preu molt més alt.
De fet, Alcántara confirma que aquest cap de setmana s'han registrat els preus més alts de tot l'any.
El dia que comença un parèntesi a Barcelona entre dos dels grans festivals que s'organitzen a la ciutat. Ahir va acabar el Primavera Sound i el dijous de la setmana que ve, el dia 15, arrenca el Sonar. Queden 10 dies, doncs, per la 30a edició del festival, que aquest any continuarà apostant per ser pioner i estudiarà l'impacte de la intel·ligència artificial en la cultura. El codirector d'aquest Sonar, Ricard Robles, explicava ahir al Via Lliure de RAC1 que cal analitzar com afectarà el món de la cultura perquè podria canviar aspectes bàsics com, per exemple, l'autoria de les obres.
Els experts vindran de diferents àmbits per parlar de quins són, diguem, els reptes a nivell creatiu, què es pot fer i com conviu això, perdoneu, amb les arts tradicionals, però també parlarem d'altres amenaces i coses que s'han de revisar, com el tema de la privacitat, el tema de l'autoria.
Robles també va parlar de les estafes en la venda d'entrades, és una de les polèmiques generades al voltant dels grans esdeveniments musicals que hi ha hagut a Barcelona, especialment durant els concerts de Coldplay, on fins i tot la policia va detenir dues persones per haver venut 300 entrades falses. Tot plegat després que els Mossos demanessin també, a través del Via Lliure de RAC1, que s'actualitzi la normativa de venda d'entrades de concerts per evitar que se'n comercialitzin de falses. El cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos, Xavier Salvador, va criticar que la normativa que regula la revenda, atenció, és de l'any 1982. Ara, amb l'aparició de les plataformes digitals, s'ha generat un buit legal que els estafadors aprofiten i que cal urgentment actualitzar-la.
Jo crec que és important... amb l'experiència també veiem que tot ha evolucionat. Com us deia, el reglament espanyol és de l'any 82 i clar, el tema de plataformes tecnològiques doncs a les... Crec que manca quelcom a l'hora de desenvolupar-ho.
Salvador va insistir que la manera més segura de comprar entrades és a través dels canals oficials i de totes les plataformes autoritzades que n'hi ha un munt. 3:45 de nou, d'aquí uns moments la resta dels esports, efectivament de la Fórmula 1, també del tennis, de l'ascens del Sant Andreu, però també parlarem d'aquí a uns segons de pantalles, de la nova sèrie que es diu The Idol, amb The Weeknd, i també parlarem que els Stay Homes tornen a agafar el cubell i a capgirar-lo i a fer música gairebé a diari, d'aquí uns moments.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Ja saps on aniràs aquest estiu?
Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a Peugeot.es. Peugeot.
Per ser més eficient i estalviar, instal·lar plaques solars compta.
Amb la solució solar d'Endesa X pots finançar la instal·lació de plaques i ells te'n gestionen la subvenció.
Això compta, i molt.
A més, estalvies des del primer dia amb Endesa Energia perquè obtens un 40% de descompte en el teu consum de llum des de que decideixes instal·lar-hi plaques i estalvies fins a un 70% quan estiguin funcionant.
Tot el que fem compta.
Passa't a l'autoconsum. Contracta-ho ja a endesasolar.com.
Estàs pensant de passar-te als vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Tornen els descomptes bojos de Conforama. Fins al 6 de juny, 20% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. Renovar casa teva mai havia estat tan fàcil. Ja botigues i a Conforama.es.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge. He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i en Bets Online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Diversos veïns, són faltant 8 minuts per la zona del matí, d'aquí uns moments la tertúlia. Avui al Monarrac, recordem amb Mònica Terribas, amb Màrius Carol, amb Miquel Sàmper, amb Teresa Cunillera i avui amb Pablo Iglesias, que ja ha arribat als estudis de RAC1 a Barcelona. Continuem els apunts. Diversos veïns del districte de Sants Montjuïc de Barcelona denuncien que el nou parc de Can Batlló no és segur i asseguren que hi ha persones que s'hi han fet mal. És una instal·lació que es va estrenar en plena campanya electoral però que ja va aixecar polseguera llavors perquè en el moment de la inauguració no estava acabat del tot. Per tot plegat, els veïns demanen a l'Ajuntament que s'hi facin millores per evitar més accidents com els que s'han patit. Anna Salvador.
Creuen que hi falten zones d'ombra i també elements de senyalització o de protecció, com ara barreres. Ho ha explicat a RAC1 la veïna del barri i usuària del parc, Elba Mancilla. El seu fill, de 6 anys, es va trencar el braç jugant als dits elàstics. A més, també diu que hi ha una zona que rellisca que ha fet que tant nens com persones grans hagin caigut. Juntament amb altres veïns, volen fer una queixa conjunta per demanar millores.
Hi ha hagut unes altres parts que potser necessiten una mica un contrast entre l'experiència de les persones usuàries i el personal tècnic. La nostra esperança és poder obrir un espai per fer aportacions, sobretot molt orientat a la millora, i potser que en mitjançant la senyalètica o mitjançant algunes intervencions molt de mínims poder millorar un parc que ha sigut molt esperat i molt celebrat per part dels veïns i les veïnes.
Mentrestant, el dijous passat ja van fer una visita tècnica al parc amb l'Ajuntament per compartir observacions. Fons de l'Ajuntament expliquen que el parc és totalment segur, però també diuen que es farà un reforç informatiu de com s'han de fer servir els diferents elements de joc.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dos homes que van robar a mossegades un rellotge d'or valorat en uns 70.000 euros. Un dels detinguts va interceptar la víctima en un carrer del centre de Ciutat Vella, l'altre va agafar el rellotge, va trencar la corretja de cautxú amb les dents. Uns agents de paisà van presenciar el robatori i van detenir els lladres. I mentrestant, un jutjat d'instrucció de Barcelona ha deixat en llibertat en càrrecs les quatre persones acusades de fabricar i distribuir 66.000 llaminadures i xocolatines fetes amb cànnabis. El producte requisat estava valorat en 150.000 euros. Els Mossos d'Esquadra també van comissar 150 plantes i més de 2.000 esqueixos de marihuana al local on els detinguts fabricaven aquestes llaminadures al districte d'Horta-Guinardó. Estaven embolicats de tal manera que era molt fàcil confondre's amb els legals. Cap dels detinguts, per cert, tenia antecedents. De les pantalles ja es pot veure HBO Max, la sèrie The Idol, protagonitzada pel cantant The Weeknd i l'actriu Lily Rose Depp. És la nova producció de Sam Levinson, el creador d'un gran èxit de la plataforma, Euphoria. The Idol se centra en la relació romàntica entre una estrella del pop interpretada per Lily Rose Depp i un empresari de clubs nocturns a qui dona vida The Weeknd. Es va estrenar fa uns dies al Festival de Cannes i des d'ahir se'n poden veure els 6 episodis a HBO Max. I encara en sèries, avui s'estrena Les Invisibles, en aquest cas a Sky Showtime.
Hay que aspirar bien todas las alfombras de los accesos al hotel.
No me has puesto ya 3 de más.
Pues van 4.
En 2 horas volvemos. Así que
es una sèrie protagonitzada per Lolita Flores, que parla de la història d'un grup de cambreres de pis que treballen en un hotel de la Costa Brava. La ficció comença quan una de les treballadores té un infart per la pressió d'haver de netejar una habitació només 10 minuts. Això marca un abans i un després a la vida de les companyes. La sèrie té 8 capítols i des d'avui se'n publicarà un cada dilluns. El que dèiem, els Stay Homes han tornat al format casolà del confinament pel coronavirus per versionar les cancions del seu últim disc. Els últims 3 dies n'han publicat 3. L'última de tot just fa unes hores i amb una col·laboració que no hi és al disc. La cançó és Ho sap tothom menys tu i qui canta amb els Stay Homes és la Su.
No sé com he arribat aquí. Jo que sempre he buscat pel risc.
El trio recupera el cubell del revés com a element de percussió i en aquest cas canten des de l'habitació. Dissabte van publicar una versió acústica de Dime des de la terrassa. I divendres es van estrenar des de la platja amb aquesta versió de Tropical.
Tropical, mejor que bien, peor que mal. Voy tropical.
Tot apunta que en total publicaran 10 cançons, veurem si totes versions del seu últim disc, i si amb alguna col·laboració més com la que hem escoltat aquesta nit amb la Su. I a 3 minuts per les 9, a la resta dels esports en Repsol, els Miami Heat han empatat a 1 les finals de la NBA després de guanyar aquesta matinada de 3 punts als Denver Nuggets, tot i els 41 punts de l'estrella sèrbia Nikola Jokic. A més, l'equip de Florida li ha pispat el factor pista a Denver, que ara es veu obligat a guanyar almenys un partit a Miami per endur-se el primer anell de campió de la seva història. Més coses, la Unió Esportiva Sant Andreu, nou equip de segona federació, i l'equip barceloní va aconseguir l'ascens a la quarta categoria de futbol espanyol amb una victòria 1-2 a l'El Mántico contra el Salamanca, tot i el patètic i lamentable estat del terreny de joc. La gespa va omplir de vessals d'aigua per culpa d'una calamarsada intensíssima que va obligar a aturar el partit, però es va acabar reprenent incomprensiblement després que treballadors i voluntaris baixessin a treure aigua en cubells i escombres. En tot cas, el Sant Andreu ha hagut de superar 3 eliminatòries per aconseguir l'ascens i ara tornarà a coincidir amb l'Europa, el seu gran rival, que va pujar de manera directa. Xavier Molist és l'entrenador dels andreuencs. Declaracions a BTV.
Ja, doncs que s'agrada pujar de primers, ho vam dir des del dia 1, però ha hagut de ser aquí. L'èpica, ho he dit, un partit que s'ha hagut de parar per la pedra, per la pluja, per tot. Han vingut 500 bojos que ens han vingut a animar com uns putos animals i sobretot disfrutar-ho. I els hi havia dit, era avui o mai, i s'havia d'aconseguir.
Anglaterra, mentrestant, encara dura la ressaca de la FA Cup, perquè que el Manchester City va guanyar abans d'ahir en imposar-se 2-1 al Manchester United. Els de Pep Guardiola estan a només un partit del triplet, que podrien aconseguir dissabte a Istanbul si guanyen a Turquia la final de la Champions League contra l'Inter italià, l'Inter de Milà. I a França comença la setmana decisiva per saber on anirà a patar Leo Messi després de desvincular-se del PSG. El Barça no perd l'esperança, però mitjans de França asseguren que representants de l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita ja han viatjat fins a París per negociar amb el davanter argentí. En Fórmula 1, Max Verstappen continua imparable i ell va guanyar el Gran Premi d'Espanya que es va escórrer al circuit de Barcelona-Catalunya davant de 125.000 persones, la quarta millor entrada de la Fórmula 1 a Montmeló. De fet, durant tot el cap de setmana van arribar a passar prop de 300.000 seguidors pel circuit català. Com deia, Max Verstappen va guanyar, ja porta 5 victòries en 7 curses. Aquesta vegada es va imposar Lewis Hamilton i a George Russell. Carlos Sainz va acabar 5è i Fernando Alonso 7è. Però la notícia és la quantitat de gent, d'allò que en diuen del paper coixer, que va passar ahir pel circuit de Catalunya Montmeló. Avui, si mireu La Vanguardia, els veureu tots. Deien des de Rosalía, Neymar, Shakira, Mbappé, Michael Douglas, Katrina Zeta-Jones, Jessica Goycochea, la influencer, jugador del Chelsea, Joao Félix, Hakimi també, jugador del mateix equip. O sigui, va ser una...